Avui, històries del metro, coses que us han passat, coses que heu vist, amb moltíssims missatges que estem rebent i amb una història d'amor al metro, que també passen aquestes coses.
Hola, em dic Joana, sóc de Barcelona i tinc 24 anys i vaig conèixer la meva parella al metro de Barcelona. Me'n recordo perfectament que era un dilluns del mes de gener, feia fred, plovia i jo anava cap a classe a la universitat amb molt poques ganes. Vaig pujar a Plaça de Sants, de línia vermella, i a l'obrir de les portes del vagó vaig trobar un noi assegut molt guapo. Vaig pensar, mira, quina sort, avui pot ser un bon dia. Em vaig asseure just al seient buit que hi havia al davant, estratègicament, i vaig veure que ell treia un llibre, jo no estava llegint un altre, i res, vaig veure que cadascú es fixava en el títol que llegia l'altre. Vam intercanviar un parell de mirades, van anar passant les parades i veia que ell no baixava. Vam arribar a l'última, que era l'Hospital de Bellvitge, i vam baixar els dos. I llavors ja pujant les escales cap amunt vaig pensar, mira, o ara o mai, última oportunitat. Vaig veure que s'encenia un cigarret, em vaig acostar i li vaig demanar foc. I arrel d'això vam començar a parlar, vam anar a fer un cafè, no vam anar a classe aquell dia, i d'això avui fa 5 anys. I mira, fa poc hem anat a viure junts i estem molt contents de seguir caminant plegats.
Pròxima estació,
Hospital de Bellvitge.
Final de línia.
Què et sembla, Pineda?
Home, això, jo em pensava que només passava a les pel·lícules, però veig que passa de debò. Quin és el truc? Perquè a mi m'ha passat a vegades de veure un manso que penso, mira el jaco aquest, saps?
És un lloc de mirades, al metro, també, no?
Sí, però clar, com que sempre vas amb la pressa, perquè quan agafes el metro és perquè realment tens pressa per anar als llocs, no? O perquè, no sé, tens el temps just, o... Ostres, i de cop i volta et trobes amb l'amor de tu vida. Ara m'ha fet pensar això, i si m'he creuat jo l'amor de la meva vida i no me n'he enterat?
I l'has deixat escapar.
I l'he deixat escapar i ara està allà a l'Hospital de Bellvitge
esperant-me. Clar, perquè sempre estàs amb el mòbil, ara ja no mirem i a veure qui tenim a davant, no?
Ja no mirem, no mirem. També hi ha una estratègia de la gent que fa servir el mòbil per no deixar seure la gent gran i les embarassades, que això és per agafar-los del gaznet, com es diu allò, el pescuezo.
Perquè el que havia hagut tota la vida, diguem, era el Tinder metro, que veiem les mirades, no?
Ara
no, ara hi ha el Tinder normal, aquest que arriba pel mòbil i no pot ser això.
Sí.
Tenim missatges, ara que parlem d'amor. Per exemple, una oient, que prefereix no dir el nom, diu que una amiga li va ensenyar la foto d'un amic seu i al cap d'uns dies ella el va reconèixer al metro. No es van dir res, simplement van intercanviar mirades, però més tard sí que es van conèixer, van començar una història d'amor, però que va ser breu, es va acabar. Diu que sempre que recorda l'episodi del metro ho fa amb un somriure. L'Albert recorda que de petit era anar a Barcelona i havien d'anar a l'aventura d'agafar el tren de les clavegueres.
Meravellós.
L'Adela va fer una amistat molt intensa també amb un noi que es trobava cada dia al metro i que al final va ser ella la que va haver de donar el primer pas per conèixer.
Sempre ella, sempre ella. 902-477-100. Miguel Ángel, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Miguel Ángel, tu treballes al metro.
Sí.
Què és el més fort que t'ha passat?
Bueno, pues mira, porto poc temps, però una de les històries així més impressionant que m'han passat pues va ser que una noia es van entregar a mi i a un company un bolso d'una dona que portava pues, uns 8.575 euros, exactament.
Lo típic que portes... Jo sempre porto això, el bolso,
Sí. Devia venir del caixer, no?
Sí.
O d'atracar algú, també, saps?
20 euros, 40, o 8.575? 8.575.
Bueno, otra cifra, no?
Val, o sigui, la dona que et va donar això, per tant no era la propietària, sabia que dins hi havien 8.575 euros?
Pues, en principi, suposo que sí, perquè a les gravacions es va veure que la noia obria el bolso, però després el tancava. No sé si els va veure o no, però suposo que sí, perquè... I eren a dins i era una petita butxaca que estava oberta, o sigui... Segurament.
Val, llavors us arriba això i què feu vosaltres?
Bueno, el procediment que tenim pues, és identificar tot el que n'hi ha a l'interior. I, bueno, si n'hi ha diners o documentació, pues, s'ha de trucar a seguretat perquè se l'emporti i de més. Si no, pues, se l'emporten l'objecte perdut, pues, se l'emporten a l'oficina de Diagonal.
I el va recuperar la dona, la seva propietària?
Sí, el va recuperar perquè la dona ja era a l'aeroport i, bueno, en el temps que triga el metro de zona universitària, que és on va passar, pues, en la mitja horeta aquesta, pues, van tramitar nosaltres el bolso amb seguretat, i la dona quan va arribar es va donar compte de que no tenia el bolso a sobre, pues, amb un company de seguretat, pues, bueno, vam coordinar i
la veu identificar a través de les càmeres, suposo.
No, a la dona no. Simplement va donar les seves dades i com dintre del bolso tenia el seu DNI...
No hi havia gaires bolsos amb 8.575 euros, no?
Exacte, sí.
Fantàstic. Miguel Ángel, tot un món, no?, el del metro, tu que ara ja has començat a treballar.
Sí, la veritat és que sí, trobes petites històries així...
Històries de vida. Gràcies, Miguel Ángel. Bona tarda.
A vosaltres, adéu, bona tarda.
Atenció notícia, perquè ens escriu l'Anna Llop, diu que un matí els ferrocarrils, parada Gràcia, 8 del matí, fa com un mes aproximadament, no recordo el dia, vàrem creuar mirades amb l'Alberto.
Oh! Oh, no! Oh,
quin marro! No té foto de perfil, Anna Llop, que
no,
té un ou?
No, és un ou. No sé si la reconeixeràs.
Una noia amb cara d'ou a les 8 del matí a Gràcia.
Hi ha molta gent a les 8 del matí que fa cara d'ou,
Si no em doneu més pistes,
sí, no?
Sí,
clar, evidentment.
Anna, identifica't, home, a veure. Pau.
Com vols identificar't? Espera't un moment.
Identifica't, no sé, home. Vull dir que...
Estàs llançant una proposta en directe, aviam si. Saps? Ella diu, quan la vegi, estàs pensant,
Tinder Metro.
Aviam si serà l'una l'únic que llença propostes
exacte,
a través dels micros de RAC1.
Digues que s'hi aprofita, fill.
Va, que tinc el Pau al telèfon. Pau, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Pau, què t'hi ha passat o què has vist tu al metro?
Pues a mi se'm va quedar cara d'ou quan em va passar això, perquè jo era estiu, tinc un fill que ara té 3 anys i poc, però que en aquell moment en tenia un i mig, i sortíem del zoo, vam agafar el metro allà a Barceloneta, i feia dies que no feia caca, perquè aquesta data encara no es controlen massa, no? I és allò que em sento al metro, es tanca les portes, noto que fa força i comença a desbordar-se tot i se'm comença a caure per sobre de les cames dels pantalons.
Clar, feia dies que no em feia. Recordem que feia dies que no havia anat de ventre.
Sí.
El nen, recordem
el nen,
que és el nen.
El nen.
Jo cada dia pel matí. I a tot això, que el metro anava bastant buit per la meva tranquil·litat, i agafo les toallites, que són els salvavides de tots els pares, i començo a tapar el desbordament perquè no hi surti més. I arriba el metro a la següent parada i la parada plena esperant de gent. I comença a entrar gent i jo em quedo allà bloquejat, perquè clar, no sabia què fer, no sabia si sortir, tot cagat el carro allà a sobre, i la gent se m'acostava per seure, s'assentaven, miraven i se'n tornaven a anar. Això, 3 parades, perquè per sort no anava molt lluny, i va ser allò, arribar a la meva parada, agafar-lo amb una mà, amb el carro amb l'altra mà, tothom mirant-me, sortir jo caminant, i vaig arribar com vaig poder a casa com si fos el nen una bomba radioactiva.
Una mica ho era,
Sí, no, pobret.
Pobre.
Ell mig nerviós, mirant, no sabia què passava, tampoc, perquè
clar.
Tampoc ho entenia.
Veia que tothom s'allunyava d'ell.
Clar, i ell devia estar a la mar de content si feia dies que no anava bé, però clar.
Va quedar tranquil. Sí. Molt bé, Pau, moltes gràcies.
Sí. Vinga, a vosaltres.
Una història molt bonica, la de l'Isa. Diu que la seva mare era taquillera i el pare era qui li omplia de tinta el tampó per validar els bitllets.
Oh.
I això era l'any 1955.
Oh, que m'agraden aquestes històries. Molt bonic. És com allò, aquella pel·lícula de la Sandra Bullock, Mentre dormies, que ella està allà al metro, venent les d'allà del metro, i li passa que... Bueno, no ho sé. Em sembla que la madura cosa així.
Ah, doncs no sé ni què.
Deixeu-me viure.
Digue'm algun personatge que et cridi l'atenció del metro.
Algun personatge que em cridi l'atenció del metro. Home!
Tipus de gent que sempre et trobes.
Sí, ja sempre... És el Guiri. El Guiri és una persona que em crida molt l'atenció i que a la vegada ho diu amb totes les meves forces. Perquè és aquell personatge que s'atura enmig d'un passadís a veure quina andana és la que ha de triar per
clar,
anar...
Clar, perquè tu quan vas a París o Londres no t'atures a cap passadís.
Ho sé perfectament.
No?
Jo tinc com una mena de GPS radar amb mi que sempre dic cap a l'esquerra, cap a la dreta, arribo sempre. Però és que ells, aviam, si porten aquestes maletes que són els trolls aquests, saps? Vull dir, allò... enmig de Passeig de Gràcia, molesta, senyora. Fas un favor, posis en una banda. Ho mira tranquil·lament quan hagi passat tothom. Llavors vostè amb la calma i la tranquil·litat.
M'estàs parlant del transbordament de Passeig de Gràcia?
T'estic parlant del transbordament que haurien de posar avitollamiento allà i regalar unes aigüetes i una mica de taronja i uns fruits secs.
Clar, hi ha molta més distància en aquest transbordament de Passeig de Gràcia que no pas entre Plaça Catalunya i Plaça Urquinaona, que va agafar l'Armentera al metro.
S'ha donat el cas de gent que es va apuntar a fer la carrera de dret a Passeig de Gràcia a la línia groga i quan va arribar a la línia verda ja se l'havia tret.
Ja se l'havia tret,
sí,
no?
Sí. Només allò. I la mar de bé, tu.
Però clar, aquí passa una cosa, que és que els pobres guiris van més despistats al metro.
Ja m'agradaria plorar amb els seus ulls, també.
Bueno, ja veuràs, mira, escolta'ls.
El robatori, a dintre del metro, quan estava a punt de tancar la porta, un tio li va robar la cartera amb una japonesa. Clar. Però ja no va ser temps d'anar-lo a agafar ni res.
Em robaven la cartera a una xina, a una xinesa. Jo li vaig dir, t'estàs robant la cartera. I ell va dir així, com que me iba a tallar la gola.
El que li van robar la cartera se va donar compte i li va donar un cop de puny i se'n va anar corrent al lladre. Va guanyar el propietari de la cartera, que la va aconseguir mantenir.
Van estar a punt de robar-me. No em van arribar a robar perquè vaig notar com em posava la mà. Clar, tenia la jaqueta aquí posada i vaig notar algo al bolso com me l'obrien. I clar, quan el vaig veure va ser un què estàs haciendo. I bueno, va sortir a la següent parada.
Pobres, els guiris.
Robatoris al metro, un clàssic,
Tant,
i no
i
només
tant.
Guiris, El Tomàs, per exemple, ens escriu que li van robar el mòbil a l'estació de Paral·lel i molts altres oients.
A Paral·lel és on
que...
hi havia el senyor amb els pantalons baixats, també, oi?
Sí, passen moltes coses, trobo,
No sé. Que raro. Bueno, dels pantalons baixats segur que no li van robar la cartera, no? Perquè quan la devia portar la butxaca...
Se la va perdre.
Però, clar, passa una cosa, que és que al metro, sobretot amb hores punta, hi ha molta gent amb molt poc espai, diguem, no? I llavors, clar, els contactes físics que hi ha allà, no saps mai com interpretar-los.
Exacte, que a vegades penses, home, potser és que aquesta persona no hi pot fer més, no? Allò que frena el metro i de cop i volta, pam. Però, bueno, també n'hi ha o que et foten la cartera o que et foten mà, que això també s'ha de dar el caso,
Això encara passa?
Sí, home, i tant, de senyors amb la mà llarga. I tant, que sí. Que te'ls quedes mirant i llavors miren cap a una altra banda com si no hagués passat res. Dius, mira, escolta'm. I una vegada amb un senyor que era guiri, precisament, i no sé de quin país devien ser, eren nòrdics, potser islandesos, no ho sé. No ho crec, perquè els islandesos van pels puestos molt
no
bé.
No farien mai això, els
islandesos.
Mai de la
vida molt educats.
I van dutxadets de cada dia, afeitadets i pentinadets, això s'ha de dir. Però era un senyor que anava amb vermells de galtes, o sigui que havien xumat alguna coseta, i anaven fotent crits i esgarips, devien venir de Can Barça, perquè era la línia verda, me'ls vaig trobar a l'alçada de les Corts, i venien amb les bufandes al Barça i tal. Bueno, molt bé, doncs amb un grup de noies, i jo també rondava per allà, ens van dir coses molt lletges en anglès, i jo els vaig insultar en anglès, que és una cosa que sempre m'havia fet il·lusió. Perquè tu vas pels carrers de Barcelona insultant en anglès i la gent no t'entén. Dic, com ara en aquest li diré una cosa lletja en anglès. I li vaig dir, em va entendre, llavors em va fotre com una cara així d'ofès. Dic, a sobre ofès, el burro aquest. En arguments n'hi ha tot arreu, se'ls ha d'insultar. A la seva alçada.
902-477-100. Eliana, bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Eliana, m'han dit que tu portes uns quants anys perseguint carteristes al metro?
Sí.
Però com a professió o com a hobby?
Bueno, empezó por indignación y ha seguido por indignación y ahora ya es una costumbre, sobre todo en temporadas de verano, bajar al metro exclusivamente a patrullar.
Però tu no ets policia.
No.
O sigui, tu patrulles perquè tens interès d'evitar robatoris.
Hombre, es que la situación llegó a ser de verdad desmesurada y hay que tener en cuenta que el turismo es un motor importante de esta ciudad y no podemos permitir que Barcelona le siga creciendo la fama de que este es un paraíso para los carteristas.
¿Com et va agafar això? ¿Com vas començar?
Bueno, comencé hace 8 años a raíz de que presencié un robo. Las carteristas dejaron un estuche al final de una escalera, no les interesaba mucho, y claro, yo, al igual que mucha gente, era una autista social, más enganchada al móvil, en mi trabajo, corriendo, y no te paras a mirar estas cosas, no te metes, sencillamente. Pero bueno, aquí me sorprendió mucho, y decidí llevarlo a la estación arriba, al seguridad de metro. Pero en una de esas escuché a la carterista discutiéndose con el turista, una turista, y era un andén de estos que puede ver el andén de enfrente. Entonces la señora le pedía amablemente de que le devolviera el estuche y la carterista...
¿Y qué había en el estuche?
Insulina.
¿Y no le iba a tornar?
Pues sí, sí se lo devolvió, pero me lo quitó a mí de las manos, yo lo tenía en las manos, y me vino... Encima, se me tiró casi que encima, dame eso, con palabrotas, y claro, me quedé impávida, no hice nada. Me quitó el estuche, se arqueó y con todas sus fuerzas lo mandó al otro lado.
O sigui, a partir d'aquesta història, que tu veus que roben un bolso, aquest estoig on hi havia la insulina, a partir d'aquí decideixes què?
Actuar. Digo, no puedo seguir siendo un autista, además que yo frecuento esa línea por trabajo.
I llavors què fas? Què fas, per exemple?
Bueno, mira, yo empecé con un cartel que me puse en varios idiomas la palabra carterista, y eso fue mi inicio hace 8 años. Entonces, cuando los veía, sacaba el cartel y iba detrás de ellos, de los grupos, con el cartel. Eso fue mis inicios.
Hòstia, em sembla una història boníssima. I un dia què?
Un día me di cuenta de un robo. Yo siempre me subo en cabeza de tren o en cola, por mi seguridad, porque también tengo que pensar que un día me pueden dar un empujón y mandarme a la vía, ¿sabes? Eso, tengo que contar con eso. Sí, yo sí. Entonces, yo siempre voy en cabeza, del tren, y vi un robo a mitad de la vía, justo a la mitad, donde cae el... Y claro, por más que grité para intentar pararlo, no llegué. Y ese día se me ocurrió lo del silbato. Entonces, claro, con el silbato, yo lo hago sonar y se entera toda la estación, ¿sabes? Y es genial, porque ya la gente sabe que cuando suena el silbato hay carteristas. La gente de aquí ya lo sabe.
Escolta, i perdona una cosa, quan et veu la policia, ja et coneixen o no
sé què... Ara un muy buen rollo, y al comienzo no, porque me veían como una intrusa, como que yo no soy policía y por qué hacía esto, pero ahora se han dado cuenta de que mi intención no es dejar decir, mira, lo estáis haciendo bien, mal o regular, sino mi intención es colaborar, ¿sabes?
¿No et fa por que et facin mal?
Sí, bueno, he tenido 3 agresiones, en una de ellas acabé con 2 dedos enyesados, tengo problemas de espalda a raíz de una agresión, pero bueno, son cosas que ya asumes.
No, pero ¿cómo te defensas?
Bueno, yo he hecho un curso de defensa personal y también me he preparado a nivel físico, me voy preparando y también llevo mi spray de pimienta, que este que llevo es el cuarto que he gastado, Llevo un spray de pimienta, también...
Eliana, ¿a qué te dedicas tú?
Yo soy comercial en una agencia inmobiliaria en Poblocet.
Vale, ¿y llavors...
Donde vive la mayoría de los carteristas.
Molt bé, hosti, impressionant aquesta història, Eliana. Moltes gràcies.
No, gràcies a vosotros.
Adéu,
bona... I animo a la gente que actúe.
Perfecte, gràcies, Eliana.
Gràcies.
Jo m'he quedat sense paraules.
Absolutament. A més, que jo crec que hi ha arribat un punt, perquè si fa 8 anys que s'hi dedica, que ja els deu conèixer, els carteristes, no? Li diu, otra vez tu, saps? Escolta'm, tio, anem a fer un cafè i t'espes...
Oye, José, a mi que te lo tengo dicho,
Home, que no t'ho t'hagi de tornar a dir-me més, això.
És que em sembla fortíssim que veis això, que llavors vagis amb un cartell, després un xiulet, després el gas pimienta aquest que porta...
4 pots gastats, ja.
Un curs de defensa personal.
No, és una implicació absoluta. Jo crec que l'Ajuntament de Barcelona hauria de pagar a la Eliana, no sé, no? Alguna coseta al mes.
Algun curset.
Clar.
Ens escriu l'Enrique, que diu que el transbordament de Passeig de Gràcia en realitat és un pàrquing de cotxes i que d'aquí ve la seva llargària. Per això és tan llarg, perquè abans era un pàrquing.
Bueno, va molt bé, perquè jo també he conegut gent que ha entrat al principi del transbordament, gent que no tenia apenes musculatura ni res, i han sortit que, ostres, noi, inflats com una mala cosa. És de caminar, tio. Com ho has fet, això, de caminar? Salut!
Jo recordo una vegada que estigui estant a la línia vermella, va haver un noi que va saltar, no? I es va posar a pintar, a fer grafitis al terra de les vies. I jo flipava perquè, clar, faltaven pocs minuts perquè arribés al metro i ell encara seguia allà pintant amb el grafiti i jo, de veritat que ho vaig, ha sigut el més fort. O sigui, em puc esperar moltes coses al metro ja, però allò va ser molt, molt fort. Jo patia perquè veia que arribava al metro i, clar, no és que arribi un i ja està, no. És que arribaven els dos pròxims i mira, va sortir abans de que arribés al metro.
Bueno, jo, escolta, jo en tinc també, de coses d'aquestes. Per exemple, l'incivisme al metro. Això de pintar amb els grafitis, a mi em sembla una cosa a la mar de maca i que s'hauria d'incentivar.
Sí, home, però no cal que ho facis a...
No cal que ho facis a hores lectives.
Bueno, i sobretot allà a la via,
exacte.
No?
Exacte. Però hi ha coses que es fan normalment i que estan com acceptades. Per exemple, jo quan surto d'un vagó del metro, a mi m'agrada que em deixin sortir, perquè si no t'agafes tres, llavors quan veus que hi ha gent que ja està empenyent per entrar, dius, escolta, em fas dir el favor, i jo dic la frase, deixin sortir abans d'entrar. Sempre ho dic. I això sempre m'ha provocat algun que altre insult de persones que no sé per què insulten quan els estàs dient una norma de civisme bàsica, no? El mateix passa amb les escales mecàniques. La gent no es posa a la dreta. A veure, l'escala mecànica tu et pots apuntronar allà i esperar que et pugi fins a dalt, sí o no? O també pots anar caminant per l'escala mecànica. Si vas caminant, has d'anar pel cantó, carril esquerre. Si no, carril dret. És tan fàcil com això. Doncs hi ha gent que no, que s'apoltrona en el carril esquerre. Llavors allà és
un tap,
una cosa, i allà no hi ha qui... Llavors quan dius, póngase a la derecha, també sense algun insult. Imbècil, idiota. Dic, home, la gent de veritat va amb unes maneres al metro. Oh!
902-477-700, no? Que ens truquin i ens expliquin històries del metro, com ha fet el David, que ens ha escrit en aquest cas per Facebook. Diu que fa 17 anys que, tornant de la feina, que treballava mitja jornada, diu que estava a la línia 2 del metro i que va sentir allò, la veu de les parades propera parada, Sagrada Família. Es va quedar adormit i quan es va despertar va tornar a sentir propera parada, Sagrada Família. Havia fet la línia...
Meravellós!
A veure què explica la Marta. Marta, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Marta, tu treballes al metro, també.
Sí, jo treballo al metro.
Com és treballar al metro?
Doncs és una feina molt gratificant, perquè moltes vegades ajudes a la gent. No només que transportem a la gent, sinó que tenen problemes, els ajudes, i doncs aleshores et sents bé.
Clar, hi ha molta gent, molta concentració de gent. Tu què fas, exactament?
Doncs jo estic a les línies automàtiques i allí supervisant les estacions i els trens. Com que no hi ha conductor als trens, doncs ens dediquem més a estar per la gent, per les estacions, a revisar els trens que siguin nets, que siguin bé, i que si algú té algun problema, doncs el puguem ajudar d'una manera més...
O sigui, hi ha trens que van sense conductor. La línia 9.
Sí, la línia 9, la que va a l'aeroport. Mhm. Uh-huh.
I què t'ha passat? Què recordes el més fort que t'hagi passat?
Doncs, com a gratificant, diguem-ne, un nen que es va perdre, una família, com que ja no hi ha conductor, clar, no hi ha ningú que verifiqui realment quan sona el clàxon que ningú surti o entri. Aleshores ja et donen missatges de quan el clàxon soni, ningú ha d'entrar o sortir del tren. Bueno, com a tota la línia de metro, però bueno.
Clar, o sigui, vols dir, per exemple, que en una línia que hi hagi conductor... Si el nen ha entrat al metro i el pare no, o al revés,
clar,
diguem,
clar,
el conductor ho pot veure i s'espera.
Ah, això mateix, perquè estàs a la guai, ja les esperes i ja tanques portes...
Però en canvi, clar, amb les línies automàtiques hi ha més el risc que un dels dos, diguem, es quedi a dins i l'altre fora, no?
Això mateix, això és el que va passar. I hi havia una família, el nen va escoltar el tràxon, va anar corrent, perquè els nens són així, i els va ficar dins del tren. I la família... amb un cotxet que també hi portava un altre nen petit, es van quedar a l'andana esbaraïts, no? Aleshores van picar l'intèrfon que tenim a les andanes, em van localitzar-hi perquè tenim un post de localització al centre de control de metro, jo vaig baixar corrents, els vaig tranquil·litzar, com que sabíem en quin tren anava el nen, i teníem una altra persona a la següent estació, aquesta persona es va muntar al tren, va agafar el nen, i aleshores va acabar en happy ending, finalment. Però, clar...
Sí, sí, però els minuts de patiment no els hi treus a ningú, eh?
Van ser horribles, perquè la dona hi passava de tot pel cap, no? I aleshores el senyor va dir, no et preocupis, que ja tenim el nen, que ja està bé, que ja ve cap aquí, però, clar, qualsevol cosa, perquè ja saps que els agresten, que se'n van no sé on, qualsevol cosa. I aleshores, doncs, aquestes històries, doncs...
Aquest en final feliç.
Molt, sí.
I el més desagradable, Marta?
Doncs el més desagradable, que ja mirant cap enrere, doncs es deia una miqueta de gràcia, no? Jo estava a la preandana esperant el company, perquè em vingués a rellevar a l'estació, i estava tan tranquil·la. I aleshores, allò que et sents, que els ulls... Uns ulls que t'estan mirant, no? I veig amb un ascensor de persones de mobilitat reduïda, que són tots transparents, no? Que algú m'està mirant, i era un noi que m'estava mirant i s'estava masturbant.
Mm-hmm. O sigui, els exhibicionistes també treballen al metro, no?
Vaja, i tant que treballen al metro.
Però clar, tot queda gravat, suposo, no?
Sí, sí, toquera. Evidentment, toquera. No, però quan se'm va donar compte, jo, la meva primera reacció va ser anar cap a bé. No, es compta ni res. Vaig directe. I aleshores ell, com un covard, se'm va anar corrent.
Marta, moltes gràcies.
A vosaltres.
Adéu, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Doncs que a Urquinaona fa bastants anys un home, mentre m'esperava al metro, va passar un home i em va dir: "Qué cara de puta que tienes". Torna a parar-se davant meu i dice: "Pues t'has visto la cara de..." Mira, llavors em va posar la cara vermella i jo demanant que se n'anés. Al final una dona se'n va anar i una dona dice: "Ostres, devia estar mal, no?" I vaig... em sobtava bastant, no? I fins quan vaig arribar a casa vaig mirar i dic: "A veure..."
A veure si és veritat.
Pobre, és que clar...
No, d'energúmens n'hi ha tot arreu, no? I al metro també te'ls trobes. Però llavors és això, has de respondre amb la mateixa d'allò. Perquè l'últim que s'esperen és que una dona els hi repliqui i els digui: "Escolta, maco, saps?"
Bueno, el cas de l'exhibicionista que ens
aquí
explicava
està,
la Marta,
aquí
no?
Aquí està. I tu trobes un energúmen, doncs l'has de tractar exactament igual, és el que demanen, i llavors els deixes flaceaus. Meravellós.
Amb la Carol Saliner sempre parlava a mi, no diré que ens discutíssim. Carol, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Perquè jo et deia, a mi m'agrada molt el metro, i tu em deies: "No, jo sóc d'autobús".
Jo no el suporto gens, el metro. Sota terra no s'hi ha d'anar a fer res mai, per ser possible. No, a mi em crea un estrès que el caminar i el bus em treu, tot el contrari.
Sílvia, des de Sabadell, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què t'ha passat o què has vist al metro?
Doncs jo un dia venia de Sabadell i aparcava el cotxe a Canyelles i allà agafava l'estació per anar-me, agafava el metro per anar fins a Gràcia, i jo m'estava mirant aquella estació perquè era una estació molt nova i tal, i quan va arribar al metro el xòfer em diu: "Vols pujar aquí davant a la cabina amb mi?" I jo li vaig dir: "Ah, doncs sí".
Tu li vas dir: "No m'ho diguis dues vegades, xòfer".
Què?
Que tu li vas dir: "No m'ho diguis dues vegades", no?
Sí, quasi bé.
I vas conduir tu al metro?
No, jo conduir-lo no, el conduïa ell. Però va ser com una experiència.
Què es veu? Què es veu? No? Perquè mira, això és una cosa que m'agradaria. Què es veu quan estàs allà?
Doncs, clar, està tot molt fosc i llavors tu només veus els llums del metro, no? Com van il·luminant. I clar, cada cop que arribes a una estació com veus al fons allà una llum, no? I que vas arribant a l'estació. I a més ell m'anava explicant la història d'aquestes estacions que s'havien fet noves, la de Canyelles, la de Montbau...
Se la sabia llarga, també,
sí,
aquest,
on vau anar després?
Però era una
música... quan es va aturar el comboi, on vau anar a sopar?
I, bueno, la veritat és que va ser una experiència que la recordo molt de carinyo, no?
La relació va continuar o no?
No.
Es va quedar
allà. Una mica com a Amélie, no? Com a la pel·lícula Amélie, que li passen coses estranyes, però així.
Doncs l'Amélie de Sabadell. Gràcies, Sílvia.
Gràcies a vosaltres. Que vagi bé.
L'Ingrid ens explica que li van robar la cartera de la bossa aprofitant que s'estava fent petons al vagó amb el que aleshores era el seu xicot, que no se'n van adonar absolutament de res, que diu que eren coses de joventut. Des de llavors, al metro, res de petons i la bossa ben vigilada. Que
res
ja
de
après...
petons.
Sí, res de... apunta't tu.
No, res de petons. Ja està.
La Marcela, que es va trobar un dia l'actor Peter Vives i que va anar, quan encara no era tan famós...
I no portava un llibre o alguna cosa? No va acabar el vitge? Home!
No, només li va dir que era molt bon actor i aquí es va acabar la cosa. Mm-hmm. I la Montserrat també ens escriu, ens explica que fa més de 30 anys va anar, quan feia cou, va anar amb l'institut des de Calella fins a Barcelona a veure una obra de teatre i que estaven al metro, eren les 6-7 de la tarda, i va entrar un noi de 13 anys que anava molt borratxo i es van quedar tots molt impactats amb el nano aquell perquè, clar, era molt jove, com per estar bevent, que va treure el paper amb totes les seves notes de final de curs i estaven totes en vermell, eren tots insuficients.
No.
Diu que ara és professora i que se'n recorda molt del dia que devia passar aquell nano de com arribo a casa amb aquestes notes totes en vermell.
Pues, por ejemplo, de buena mañana, un señor que estaba borracho, y se cayó en el andén. Y entonces resulta que pasaba el metro y la cabeza casi al ras y no le tocó por un milímetro. Y yo, vamos, es que nos quedamos todos así.
Clar, jo no sé, un nen d'Olot, quina sensació li va produir la primera vegada que va pujar al metro. Jordi Celles, bona tarda.
Bona tarda. Doncs realment, la recordo moltíssim, la primera vegada que vaig anar al metro, i sobretot la primera vegada que vaig anar al metro sol. Que va ser quan vaig venir, imagina't, a inscriure'm a la Universitat Autònoma. Aleshores, era baixar amb l'autobús que es diu Teissa, que aparca encara ara allà al carrer Consell de Cent, amb el carrer Pau Claris, anar a buscar el metro, anar a buscar una cosa que es deien els ferrocarrils catalans, després.
Clar,
anar a Bellaterra, que a l'estació no hi havia estació a la universitat.
No es pot estudiar Olot, això?
No. Jo podria haver estudiat Belles Arts, no? Sí, impressionant. Sí. I ara veig els petits, que clar, que no, els porto, que evidentment són barcelonins, els meus dos petits, i van en metro, tenen 2 anys, 5 anys, i clar, no tindran la mateixa perspectiva.
Vigila, ho hem dit abans, a les línies automàtiques, que no t'entrin ells sols i tu et quedis a fora, eh?
I tant. És una d'aquelles coses que fa patir els pares, sí, quan tens els petits, aquests moguts.